Ita Fàbregas.
El sector reclama que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis davant la finalització de la moratòria que permet als BTC circular per les zones urbanes. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha mostrat la seva preocupació per la falta de concreció del govern.
Nos trasladan que están trabajando, que aquí en Cataluña no va a haber el mismo modelo que está en Madrid, pero no sabemos esas medidas concretas. Las palabras son muy bonitas, la música suena bien, pero solo suena.
La Fiscalia demana que s'arxivi la causa contra Núria Marín pel cas del Consell Esportiu.
El Ministeri Fiscal Anticorrupció sosté que l'alcaldessa va actuar sense cap ànim d'ocultació dels fets i, en conseqüència, sense fer desestiment de les seves funcions.
A un any per les properes eleccions municipals, els alcaldes de les quatre capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat.
En un acte conjunt han destacat l'excepcionalitat de la legislatura, marcada per 2 anys de pandèmia. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Martí, aposta per Rodalies i rebutja ampliar l'aeroport i els Jocs Olímpics d'hivern, mentre des de Girona l'alcaldessa Marta Madrenes vol infraestructures grans combinades amb les de proximitat.
És absurd aquestes grans apostes de l'aeroport més gran d'Europa, l'aeroport més gran de no sé què, l'alta velocitat.
I aquest és un tema global que ens afecta l'economia de tots, de tota Europa, en el seu conjunt, també la de Catalunya.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no es presentarà a la reelecció després de 28 anys com a alcalde.
García ha estat cap de llista, primer per Convergència i Unió i després per Junts per Catalunya, en les darreres 8 eleccions, i n'ha guanyat 4 amb majoria absoluta.
Ràdio Tordera, Lluís Soler.
Un anunci que feia Joan Carles García enmig d'una compareixença pública al Teatre del Poble.
D'aquí 10 dies faltarà un any per a les eleccions municipals i després de 8 vegades ser candidat, no seré candidat.
El servei ferroviari entre Sant Boi i Molí Nou es restablirà demà dijous. El restabliment requereix un tall de subministrament elèctric a la línia que es farà aquesta nit fora de l'horari comercial.
Durant el dia d'avui, els trens encara circulen entre Plaça Espanya i Sant Boi, entre Molí Nou i Igualada i Manresa. Entre Sant Boi i Molí Nou es continua oferint servei alternatiu per carretera.
En cultura, el Sonar 2022 oferirà 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una seixantena d'activitats.
El festival torna enguany al seu format habitual i es celebrarà entre el 16 i 18 de juny a Fira Montjuïc i a Fira Gran Via. La proposta ara és una experiència més completa, ho diu el seu codirector Ricard Robles.
Abandonem el Palau 4 i ens instal·lem al Palau de Congressos, creem nous espais, creem nous formats i ho fem amb la vocació d'aspirar a més audiències i a donar veu a altres tipus de formats que realment estan canviant la manera com s'expressen els artistes avui en dia. No? D'alguna manera es dilueixen les fronteres entre festival i congrés i el que proposem és una experiència més completa pel visitant.
I en esports, Laia Palau diu adéu al bàsquet professional. Palau ho ha anunciat avui a Fontejau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan càlid amb aquestes temperatures força altes arreu del territori català, però sí que a diferència d'aquests últims dies, avui tindrem més creixement de nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu. I aquestes nuvolades fins i tot descarregaran alguns ruixats. En qualsevol cas, han de ser febles cap a l'extrem més nord del Pirineu, però sí que en podran caure alguns de més entitat en sectors del Ripollès, també cap a l'extrem més interior de la Garrotxa o també de la comarca d'Osona. Aquí sí que podran haver alguns ruixats amb tempesta i fins i tot és possible que hi hagi calamar-se. D'altra banda, de cara a demà continuarem parlant d'un temps molt agradable, però a més no s'espera tanta calor i és que de cara a demà bufarà més vent de component sud-est, el que farà és frenar aquest ascens de la temperatura i demà la temperatura màxima farà calor, però no serà tan alta com la d'avui o aquests últims dies. Tot i això, serà un dia de treva perquè a partir de divendres i durant el cap de setmana s'espera molta i molta calor. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, comencem parlant d'un accident que s'acaba de produir a l'autopista AP7 a la zona de Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha una cua de mínim ja 5 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà que es va allargant molt ràpidament. Per tant, problemes en aquesta autopista AP7, com us dèiem, accident al tram de Barberà del Vallès que provoca cua quilomètrica en sentit nord, en sentit Girona. També hi ha problemes a l'extrem sud de Barcelona. Un accident a la B20 a Cornellà, que talla carril, ara en direcció Barcelona. De fet, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, la mateixa B20, i això afecta el nus del Llobregat, que va molt carregat. De retruc, afecta també a l'autovia A2, amb aturades d'entrada a Barcelona entre Sant Feliu i aquest nus del Llobregat, això a l'A2 d'entrada a Barcelona, i aquesta cua també afecta l'autopista B23 amb retencions d'un parell de quilòmetres aquí a Sant Feliu. Acabem a l'extrem nord de Barcelona, ara hi ha cua important a la Pota Nord, a la B20, un parell de quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma, també aturades d'entrada a Barcelona a la C58 i a la C33. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Pau, petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Milers de taxistes han tornat a sortir aquest dimecres al carrer per lluitar contra les VTC, els vehicles de turisme amb conductor.
Han estat 4 hores d'aturada aquest matí en diferents punts que a Barcelona s'ha concretat en una marxa lenta que ha col·lapsat el centre i l'aeroport del Prat, causant també retencions de mobilitat a la capital catalana al llarg de tot el matí. La marxa ha acabat al Parlament, on els diferents sectors del taxi s'han reunit amb els diferents grups. El sector reclama que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis, davant la finalització de la moratòria que permet als VTC circular per les zones urbanes.
Després de la reunió amb els grups, han mostrat la seva preocupació perquè no tenen cap concreció per part del govern sobre quin model plantegen a partir de l'octubre. Això sí, el conseller Puigneró ja s'ha mostrat disposat a parlar amb tothom. Diana Bermejo.
La marxa lenta en la qual han participat uns 4.000 taxis s'ha desplaçat pel tronc central de la Gran Via de Barcelona i ha baixat pel passeig de Sant Joan fins a arribar al Parc de la Ciutadella, on s'ha fet ja peu una manifestació cap al Parlament de Catalunya. Allà els representants dels sindicats de taxistes s'han reunit amb diversos grups polítics per demanar-los acords concrets contra la liberalització de les llicències de VTC. Tito Álvarez és portaveu de l'ITE Taxi.
Nos trasladan que están trabajando, que aquí en Cataluña no va a haber el mismo modelo que está en Madrid, pero no sabemos esas medidas concretas. Las palabras son muy bonitas, la música suena bien, pero solo suena.
De moment, el responsable d'atendre aquesta exigència dels taxistes del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha dit des de Gironella que el govern parlarà amb tothom.
Insisteixo, això s'ha de tramitar finalment al Parlament. Per tant, escoltar i parlar amb tothom ho farem, però cadascú en el seu temps.
La protesta s'ha notat amb intensitat a l'aeroport del Prat, on s'han format llargues cues de clients que no estaven assabentats de la vaga i algunes tensions entre taxistes que sí volien fer els serveis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Audiència Nacional rebutja que la Generalitat sigui acusació en el cas Pegasus.
El jutge que investiga l'espionatge, el president Sánchez i el ministre Robles i Marlaska, argumenta que el govern no està legitimat per ser acusació popular. En la interlocutòria d'aquest dimecres, en què ho notifica, el jutge s'acull a la doctrina dels tribunals Constitucional i Suprem per concloure que no hi ha cap habilitació legislativa específica perquè entitats públiques com la Generalitat puguin exercir d'acusació popular.
I la Fiscalia demana que s'arxivi la causa contra Núria Marín pel cas del Consell Esportiu.
El Ministeri Fiscal Anticorrupció sosté que l'alcaldessa va actuar sense cap ànim d'ocultació dels fets i, en conseqüència, sense fer desistiment de les seves funcions. També sosté que seria excessiu atribuir-li una presumpta prevaricació i malversació, al·legant com a únic motiu que, com a alcaldessa, és la màxima responsable de les decisions que s'adopten a l'Ajuntament.
A un any per les properes eleccions municipals, els alcaldes de les quatre capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat. Avui, en un acte conjunt, han destacat l'excepcionalitat de la legislatura, marcada per 2 anys de pandèmia. Mont Carvajal.
El tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Martí, aposta per Rodalies i rebutja ampliar l'aeroport i els Jocs Olímpics d'hivern.
És absurd aquestes grans apostes de l'aeroport més gran d'Europa, l'aeroport més gran de no sé què, l'alta velocitat. Avui el que necessiten les nostres realitats metropolitanes és poder anar a Vic una mica més de pressa del que s'hi anava fa no sé quants anys, quan es va inaugurar la línia fèrrea i el desdoblament. Calen uns Jocs Olímpics d'hivern per desdoblar?
Però l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, sí que vol infraestructures grans combinades amb les de proximitat.
El corredor del Mediterrani serà el corredor del Cantàbric perquè sembla que l'Estat doncs, farà tot el possible perquè no. I aquest és un tema global que ens afecta l'economia de tots, de tota Europa, en el seu conjunt, també la de Catalunya.
Els alcaldes senten que la pandèmia s'ha menjat 2 anys del mandat municipal. S'han sentit sols a l'hora de gestionar-ne el dia a dia i ara diuen que se'ls ha fet curt.
L'alcalde de Tordera, en clau local, Joan Carles García, no es presentarà a la reelecció després de 28 anys com a alcalde. García ha estat cap de llista, primer per Convergència i Unió i després per Junts per Catalunya en les darreres 8 eleccions i n'ha guanyat 4 amb majoria absoluta. Ràdio Tordera, Lluís Soler.
Un anunci que feia Joan Carles García enmig d'una compareixença pública al Teatre del Poble.
D'aquí 10 dies faltarà un any per a les eleccions municipals. I després de 8 vegades ser candidat, no seré candidat per les eleccions de l'any 2023. Per mi, i avui us ho volia dir, ha estat realment un honor quedar un any per les eleccions, per tant, no plego d'alcalde, que ningú s'imagini que és que anuncio que plego, sinó que no seré candidat. Per tant, queda un any per treballar.
Durant el seu Parlament, Joan Carles García afirmava haver intentat durant aquests 30 anys fer infraestructures per a les persones, així com fer de Tordera un lloc assenyalat al mapa i on la cultura tingués un paper rellevant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern ha desactivat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Pandèmies, que queda ara en situació de prealerta per seguir fent vigilància i seguiment de l'evolució de la Covid-19.
Aquesta desactivació formal i jurídica deriva del fet que ja no s'estan aplicant mesures d'emergència per la pandèmia, amb l'excepció d'algunes mesures preventives de caràcter general, com per exemple l'ús de mascaretes en determinats espais com el transport públic, els centres sanitaris o les farmàcies.
I Sanitat alerta les comunitats autònomes de 23 possibles casos de verola del mico detectats a Madrid.
Els casos estan sota estudi en aquest moment, en coordinació amb el Centre Nacional de Microbiologia. L'alerta ha saltat aquests dies després que el Regne Unit notifiqués la detenció de 7 casos. La detecció es tracta d'un virus molt similar al que provocava la verola convencional, una malaltia considerada erradicada en humans des de 1980. Els experts asseguren que hi ha evidència que les persones vacunades per la verola tenen certa protecció enfront al nou virus. De fet, la majoria d'afectats fins ara no pateixen una malaltia greu i es recuperen en poques setmanes, si bé en alguns casos pot ser greu i deixar seqüeles.
Més qüestions sobre salut. Els autònoms amb pocs treballadors pateixen per les baixes menstruals que podrien començar a aplicar-se l'any vinent si s'aprova al Congrés la llei de l'avortament. Els sanitaris serien els qui concedirien aquest tipus de baixes i demanen que es tramiti per una altra via. Proposen una declaració d'autoresponsabilitat com es feia amb els desplaçaments durant la pandèmia. Gala Vila.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, un 95% de les empreses tenen menys de 10 treballadors. Per aquesta raó, hi ha preocupació del sector si s'aprova la llei d'avortament. La presidenta de l'Associació de Dones Directives, Núria Vinyàs, ha explicat el fet a mida de la xarxa com podria afectar l'aplicació d'aquesta llei a les petites empreses.
Però jo ja sé que em sortiran autònomes, com m'han sortit, empreses petites, que clar, si la millor ja són 3 treballadors, si una cada mes té la mala pata que aquella dona doncs, sí que té aquesta tipologia, patologia doncs, de menstruació, doncs clar, passarà això.
Els metges de família s'encarregarien de proporcionar les baixes laborals a aquelles dones que pateixin dolors incapacitants a causa de la regla. La doctora en ginecologia i obstetrícia Anna Torrent explica que moltes dones que pateixen dolors menstruals no presenten cap patologia física. Per tant, és gairebé impossible determinar si la dolència és lleugera o incapacitant des d'un punt de vista extern. Per aquesta raó i per alleugerir les tasques burocràtiques dels metges, el sector proposa el certificat d'autoresponsabilitat.
Més qüestions. El servei ferroviari entre Sant Boi i Molinou es restablirà demà dijous. El restabliment requereix un tall de subministrament elèctric a la línia que es farà aquesta nit fora de l'horari comercial.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya restablirà demà dijous, des de l'inici del servei, la circulació de trens entre les estacions de Sant Boi i Molinou, i els trens funcionaran en tot el recorregut de la línia Llobregat-Anoia. La complexitat dels treballs han allargat els temps previstos per l'avançament de les feines de restabliment. Per poder finalitzar l'actuació, cal tallar durant un temps aproximat d'una hora el subministrament elèctric a part de la línia per a fer les connexions de catenària entre el tram afectat i els trams en servei. Durant el dia d'avui, els trens encara circulen entre Plaça Espanya i Sant Boi, entre Molinou i Igualada i Manresa. Entre Sant Boi i Molinou es continua oferint servei alternatiu per carretera.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Barcelona acull des d'avui i fins divendres la Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO. La trobada ha de servir per reformular les idees i les pràctiques de l'educació superior per tal de garantir el desenvolupament sostenible.
Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, afirma que el principal repte que ha d'encarar la Universitat Catalana és el de la sostenibilitat. Són declaracions a la xarxa.
I la sostenibilitat és un dels aspectes més rellevants. I hem de transformar les universitats perquè atenguin també aquestes demandes, no? És a dir, hem de facilitar que en els estudis universitaris aquestes matèries siguin troncals, hem de promoure que la recerca científica que es fa a les universitats també inclogui els aspectes de la biodiversitat, del canvi climàtic, de l'emergència climàtica. Hem de tenir campus sostenibles.
Aquest és el primer cop que l'esdeveniment se celebra fora de la seu de la UNESCO a París. Barcelona ha estat la ciutat escollida perquè és la seu de la xarxa global d'universitats i centres d'investigació per la innovació. S'espera que 1.600 persones assisteixin presencialment a la conferència d'educació i que 8.000 persones la segueixin virtualment.
Més coses, l'Ajuntament de Mataró reforçarà la seguretat de 5 escoles més de la ciutat. Aquesta serà la tercera inversió que el consistori fa en aquest sentit després de l'onada de robatoris en escoles i instituts començada el passat 2021. Mataró Audiovisual, Anna Gual.
És la tercera inversió que el consistori fa en aquest sentit. Com explica el regidor d'Educació, Miquel Àngel Badell, amb aquesta actuació es vol dissuadir els lladres i evitar, sobretot, el robatori de material de les escoles, amb el conseqüent impacte acadèmic que això té.
Les mesures són una mica en la línia d'aquelles trobades que van fer amb agents de la seguretat i també amb els equips directius en aquella ronda que vam iniciar el 2020 per tal de veure doncs, quins són els punts més febles que hem de reforçar per intentar doncs, evitar aquestes intrusions.
Els robatoris i entrades en escoles es van convertir en un problema a la ciutat durant el 2021. Alguns centres, com l'Institut Escola Mar Mediterrània, van arribar a patir-ne més de 5 en pocs mesos. A finals de 2021, els Mossos d'Esquadra van detenir a 12 persones relacionades amb més de 14 robatoris en centres educatius de Mataró i entorns.
Doncs encara en clau de seguretat, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell unificaran amb dues comissaries i a la pràctica tindran una única oficina de denúncies. L'acord que s'ha segellat aquest dimecres al migdia aportarà, segons el Departament d'Interior, una major coordinació entre els agents, així com un millor servei a la ciutadania. Televisió Costa Brava, Maria Pagès.
El mur que fins ara separava les dependències dels Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell s'eliminarà amb la voluntat d'unificar les dues comissaries, un acord pioner al Baix Empordà i que, segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, dotarà els agents d'una coordinació absoluta.
Tots vetllem pel mateix,
que és per la seguretat i pels drets i llibertats dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, fer-ho d'aquesta forma ens sembla que és la millor manera de fer les coses.
A la pràctica, s'habilitarà una sola oficina d'atenció al ciutadà al municipi, on els agents, independentment del cos, recolliran les denúncies interposades pels vilatans. També la unitat marítima ampliarà les seves dependències que actualment presenta la comissaria dels Mossos. O concreta, Martí Pons, cap de l'ABP de la Bisbal d'Empordà.
Ja fa anys que estem treballant coordinats amb les diferents policies locals, i aquest és un pas més que ens aconsegueix doncs, que se'ns vegi junts treballant doncs, en aquesta oficina de denúncies.
Si bé la coordinació ja era fluida, ara la imatge de cara a la ciutadania resta més reforçada.
En cultura, el Sónar 2022 oferirà 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una seixantena d'activitats. El festival torna enguany al seu format habitual i es celebrarà entre el 16 i 18 de juny a Fira Montjuïc i a Fira Gran Via.
En la programació musical hi haurà esperats retorns d'icones com el llegendari duo britànic The Chemical Brothers o The Blaze i nous espectacles especialment creats per al festival com ara els Arca, Samantha, Hudson, Tarta Relena o Maria, Arnal i Marcel Bagés. També hi seran alguns noms rellevants de la música electrònica com The Blaze Madonna o Eric Price. Una edició del Sónar on també hi ha previstes actuacions de Tangana, Nati Peluso o Murat. El codirector del Sónar, Ricard Robles, ha destacat que la transformació del Sónar més D vol guanyar més audiència.
Abandonem el Palau 4 i ens instal·lem al Palau de Congressos. Creem nous espais, creem nous formats i ho fem amb la vocació d'aspirar a més audiències i a donar veu a altres tipus de formats que realment estan canviant la manera com s'expressen els artistes avui en dia. No? D'alguna manera es dilueixen les fronteres entre festival i congrés i el que proposem és una experiència més completa pel visitant.
La diversitat cultural i els reptes mediambientals són dos dels eixos d'enguany de les activitats programades.
I el coreògraf i ballarí Cesc Gelabert reivindica un edifici que dignifiqui el Museu de les Arts Escèniques i permeti exposar la gran quantitat de peces emmagatzemades. El ballarí ho ha fet durant la presentació del fons de la companyia de dansa Gelabert Asopardi, cedit íntegrament a la institució. David Navarro.
El fons consta de, entre d'altres coses, 200 peces de vestuari, gairebé 1.000 programes de mà, 400 reportatges fotogràfics, 200 cartells, gravacions dels 164 espectacles de la companyia i objectes escenogràfics. Tant Cesc Gelabert com Lídia Azzopardi entenen que el millor lloc per preservar el material és el museu, però Gelabert ha reivindicat que cal que sigui exposat.
Per mi és molt important que tinguem un museu de les arts escèniques, que ja el tenim, però és que no pot ser que encara no tinguem un lloc per mostrar les coses. Necessitem un lloc d'exhibició. Necessitem tenir una memòria. Necessitem tenir una memòria. L'art escènic és efímer, com tu dius, i necessitem poder-la reflectir, poder-la estudiar, poder-la comparar.
Tant des de l'Institut del Teatre com des del museu, es confia que hi haurà la implicació política necessària per posar en marxa la construcció d'una seu en no més de 2 anys. De fet, ja s'han rebut peticions de companyies històriques com Comediants per rebre els seus fons.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La jugadora catalana Laia Palau ha dit avui adeu al bàsquet professional. Ho ha anunciat en una roda de premsa a Fontejau, a Girona. L'esportista de 42 anys seguirà, però, vinculada a l'equip gironí, equip en el que ha jugat els últims 4 anys. Ho farà dirigint l'acadèmia que portarà el seu nom. Escoltem Laia Palau.
Deixo de jugar a bàsquet, no vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Simplement crec que me'l miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat i també en part per això ho deixo d'ara, perquè no vull que se m'acabi i vull tenir aquesta energia que tinc i aquesta passió per això i vull seguir donant-li coses a aquest esport que està clar bueno, que ha sigut la meva vida.
Palau ha estat la capitana de l'Espart Girona aquestes dues últimes temporades. El seu dorsal, el número 3, es retirarà. A més de la Lliga Espanyola, ha jugat a França, Bèlgica, Austràlia i Polònia. Acumula Un total de 33 títols al llarg dels 25 anys de carrera, amb una dotzena de medalles amb la selecció en 19 campionats. Recordem que ha sigut internacional 314 vegades, xifra que va assolir en els últims Jocs Olímpics celebrats a Tòquio. Encara en bàsquet, Berni Álvarez renova una temporada més amb el Club Bàsquet Tarragona, amb el CBT. El Club Tarragoní dona continuïtat a un projecte marcat per la joventut de la plantilla. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, informa Eric Rosique.
El tècnic del Club Bàsquet Tarragona, Berni Álvarez, renova per una temporada més. Aquesta ja serà la 13a temporada consecutiva que Berni dirigirà la banqueta del CBT. Era una qüestió de timings, la vinculació al tècnic, ja que tenia clar donar continuïtat com a mínim 2 anys a aquesta nova etapa que va començar tot just aquesta campanya. Així doncs, els del Serrallo s'asseguren la primera peça angular de la temporada 2022-2023. Així valorava la vinculació un any més a la banqueta del Club Bàsquet Tarragona, Berni Álvarez.
És un projecte que vam començar l'any passat. Jo tenia molt clar l'any passat que amb els joves que volia treballar un parell d'anys com a mínim. I bueno, de moment així serà, no? El compromís per estar l'any que ve amb l'equip vam ser encara una mica més ambiciós.
Tot i així, Berni suma ascensos cap a la categoria de bronze estatal i torna a ser capdalt pel projecte tarragoní, on assegura que la temporada entrant el CBT tornarà a lluitar per estar el més amunt possible i ser candidat ferm per ser-hi a les posicions que donen accés a les fases d'ascens.
Gràcies, Eric Rosique. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, encara en el món de la cistella, demà comença la Final Four de l'Eurolliga masculina a Belgrat. En les semifinals, el Barça de Saruna, Jessica Vicius, demà a partir de les 9 de la nit juga les semifinals contra el Real Madrid.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. L'orquestra OBC interpreta el 20, 21 i 22 de maig a l'Auditori la majestuosa sinfonia número 7 de Bruckner, una de les més conegudes del compositor.
Sota la batuta de Kazushi Ono, també sonarà el concert per a flauta de Jacques Ibert amb el solista de la formació Francisco López.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en Xarxa.
Gràcies a la paramiologia, l'estudi dels proverbis, podem ser originals fent servir dites com, per exemple, tants caps, tants barrets. Aquesta en concret serveix per constatar la disparitat d'opinions, de conveniències o de propòsits que hi ha entre diferents persones. Una diversitat que és positiva, ja sigui diversitat d'opinions, de barrets o de pa. Ho heu sentit bé? A Cervera han personalitzat la dita, li han posat un toc gastronòmic. Tants pans, tants barrets. És el lema de la 76a Fira del Pa i el Cereal de la capital de la Segarra. Una mostra multisectorial centrada en aquest aliment bàsic, que no vol dir simple. I és que el sector és cada vegada més divers. Potser per això la fira no ha passat de moda des de l'any 1945. El cap de setmana del 21 i el 22 de maig, els forns de Cervera i Rodalies exposen la gran varietat de pans que elaboren. Hi haurà una quarantena d'expositors entre forns, establiments i estants de promoció turística i també hi trobareu altres productes artesans. Però les propostes van encara més enllà. Tant dissabte com diumenge s'han programat rutes, visites, tallers, exhibicions i fins i tot una jornada d'emprenedores. El 21 i el 22 de maig, Fira del Pa i el Cereal de Cervera. Tota la informació al web municipal cervera.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Milers de taxistes han tornat a sortir aquest dimecres al carrer per lluitar contra els VTC, els vehicles de turisme amb conductor.
El sector reclama que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis davant la finalització de la moratòria que permet als VTC circular per les zones urbanes. El portaveu d'Elit i Taxi, Tito Álvarez, ha mostrat la seva preocupació per la falta de concreció del govern.
Nos trasladan que están trabajando, que aquí en Cataluña no va a haber el mismo modelo que está en Madrid, pero no sabemos esas medidas concretas. Las palabras son muy bonitas, la música suena bien, pero solo suena.
La Fiscalia demana que s'arxivi la causa contra Núria Marín pel cas del Consell Esportiu.
El Ministeri Fiscal Anticorrupció sosté que l'alcaldessa va actuar sense cap ànim d'ocultar dels fets i, en conseqüència, sense fer desestiment de les seves funcions.
A un any de les properes eleccions municipals, els alcaldes de les quatre capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat.
En un acte conjunt han destacat l'excepcionalitat de la legislatura marcada per 2 anys de pandèmia. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Martí, aposta per Rodalies i rebutja ampliar l'aeroport i els Jocs Olímpics d'hivern, mentre des de Girona l'alcaldessa Marta Madrenes vol infraestructures grans combinades amb les de proximitat.
És absurd, aquestes grans apostes de l'aeroport més gran d'Europa, l'aeroport més gran de no sé què, l'alta velocitat...
I aquest és un tema global que ens afecta l'economia de tots, de tota Europa, en el seu conjunt, també la de Catalunya.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no es presentarà a la reelecció després de 28 anys com a alcalde.
García ha estat cap de llista, primer per Convergència i Unió i després per Junts per Catalunya, en les darreres 8 eleccions, i n'ha guanyat 4 amb majoria absoluta.
Ràdio Tordera, Lluís Soler.
Un anunci que feia Joan Carles García enmig d'una compareixença pública al Teatre del Poble.
D'aquí 10 dies faltarà un any per a les eleccions municipals i després de 8 vegades ser candidat, no seré candidat.
El servei ferroviari entre Sant Boi i el Molí Nou es restablirà demà dijous. El restabliment del servei requereix un tall de subministrament elèctric a la línia que es farà aquesta nit fora de l'horari comercial.
Durant el dia d'avui, els trens encara circulen entre Plaça Espanya i Sant Boi i entre Molí Nou i Igualada i Manresa. Entre Sant Boi i Molí Nou es continua oferint servei alternatiu per carretera.
I el Sónar 2022 oferirà 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una 60 d'activitats.
El festival torna enguany al seu format habitual i es celebrarà entre el 16 i el 18 de juny a Fira Montjuïc i a Fira Gran Via. La proposta ara és una experiència més completa, ho diu el seu codirector Ricard Robles.
Abandonem el Palau 4 i ens instal·lem al Palau de Congressos, creem nous espais, creem nous formats i ho fem amb la vocació d'aspirar a més audiències i a donar veu a altres tipus de formats que realment estan canviant la manera com s'expressen els artistes avui en dia. No? D'alguna manera es dilueixen les fronteres entre festival i congrés i el que proposem és una experiència més completa pel visitant.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan càlid amb aquestes temperatures força altes arreu del territori català, però sí que, a diferència d'aquests últims dies, avui tindrem més creixement de nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu. I aquestes nuvolades fins i tot descarregaran alguns ruixats. En qualsevol cas, han de ser febles cap a l'extrem més nord del Pirineu, però sí que en podran caure alguns de més entitat en sectors del Ripollès, també cap a l'extrem més interior de la Garrotxa o també de la comarca d'Osona. Aquí sí que podran haver alguns ruixats amb tempesta i fins i tot és possible que hi hagi calamar-se. D'altra banda, de cara a demà continuarem parlant d'un temps molt agradable, però a més no s'espera tanta calor, i és que de cara a demà bufarà més vent de component sud-est, el que farà és frenar aquest ascens de la temperatura, i demà la temperatura màxima farà calor, però no serà tan alta com la d'avui o aquests últims dies. Tot i això, serà un dia de treva, perquè a partir de divendres i durant el cap de setmana s'espera molta i molta calor. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora repassem dues incidències. Aquest accident que comentàvem anteriorment a l'autopista AP7, a la zona de Barberà del Vallès. Les cues, com dèiem, han anat a més. Ja parlem d'avancions de més de 9 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Barberà. Això en aquest tronc central de l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. A l'autopista B23, a Sant Feliu, hi tenim un camió avariat que talla dos carrils en sentit Barcelona. Aquí ara hi ha aturades d'almenys un parell de quilòmetres en aquest tram de la B23, Sant Feliu, sempre en direcció Barcelona, aquest camió avariat que talla dos carrils. I per volum de trànsit ens queda encara carregada l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, d'entrada a Barcelona, i alguns trams de les rondes encara carregats, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Milers de taxistes han tornat a sortir aquest dimecres al carrer per lluitar contra les VTC, els vehicles de turisme amb conductor.
Han estat 4 hores d'aturada aquest matí en diferents punts que a Barcelona s'ha concretat en una marxa lenta que ha col·lapsat el centre i l'aeroport del Prat, causant també retencions de mobilitat a la capital catalana al llarg de tot el matí. La marxa ha acabat al Parlament, on els diferents sectors del taxi s'han reunit amb els diferents grups. El sector reclama que es mantingui la proporció d'un vehicle de lloguer amb conductor per cada 30 taxis davant la finalització de la moratòria que permet als VTC circular per les zones urbanes.
Després de la reunió amb els grups, han mostrat la seva preocupació perquè no tenen cap concreció per part del govern sobre quin model plantegen a partir de l'octubre. Això sí, el conseller Puigneró ja s'ha mostrat disposat a parlar amb tothom. Diana Bermejo.
La marxa lenta en la qual han participat uns 4.000 taxis s'ha desplaçat pel tronc central de la Gran Via de Barcelona i ha baixat pel passeig de Sant Joan fins a arribar al Parc de la Ciutadella, on s'ha fet ja peu una manifestació cap al Parlament de Catalunya. Allà els representants dels sindicats de taxistes s'han reunit amb diversos grups polítics per demanar-los acords concrets contra la liberalització de les llicències de VTC. Tito Álvarez és portaveu de l'ITE Taxi.
Nos trasladan que están trabajando, que aquí en Cataluña no va a haber el mismo modelo que está en Madrid, pero no sabemos esas medidas concretas. Las palabras son muy bonitas, la música suena bien, pero solo suena.
De moment, el responsable d'atendre aquesta exigència dels taxistes del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha dit des de Gironella que el govern parlarà amb tothom.
Insisteixo, s'ha de tramitar finalment al Parlament. Per tant, escoltar i parlar amb tothom ho farem, però cadascú en el seu temps.
La protesta s'ha notat amb intensitat a l'aeroport del Prat, on s'han format llargues cues de clients que no estaven assabentats de la vaga i algunes tensions entre taxistes que sí volien fer els serveis.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'Audiència Nacional rebutja que la Generalitat sigui acusació en el cas Pegasus.
El jutge que investiga l'espionatge al president Sánchez i els ministres Robles i Marlaska argumenta que el govern no està legitimat per acusació popular. En la interlocutòria d'aquest dimecres, en què ho notifica, el jutge s'acull a la doctrina dels tribunals Constitucional i Suprem per concloure que no hi ha cap habilitació legislativa específica perquè entitats públiques com la Generalitat puguin exercir d'acusació popular.
I la Fiscalia demana que s'arxivi la causa contra Núria Marín pel cas del Consell Esportiu.
El Ministeri Fiscal Anticorrupció sosté que l'alcaldessa va actuar sense cap ànim d'ocultació dels fets i, en conseqüència, sense fer desistiment de les seves funcions. També sosté que seria excessiu atribuir-li una presumpta prevaricació i malversació, al·legant com a únic motiu que, com a alcaldessa, és la màxima responsable de les decisions que s'adopten a l'Ajuntament.
I un any per les properes eleccions municipals, els alcaldes de les quatre capitals catalanes reclamen infraestructures que millorin la mobilitat. Avui, en un acte conjunt, han destacat l'excepcionalitat de la legislatura marcada per 2 anys de pandèmia. Mont Carvajal.
El tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Martí, aposta per Rodalies i rebutja ampliar l'aeroport i els Jocs Olímpics d'hivern.
És absurd aquestes grans apostes de l'aeroport més gran d'Europa, l'aeroport més gran de no sé què, l'alta velocitat. Avui el que necessiten les nostres realitats metropolitanes és poder anar a Vic una mica més de pressa del que s'hi anava fa no sé quants anys, quan es va inaugurar la línia fèrrea. I el desdoblament. Calen uns Jocs Olímpics d'hivern per desdoblar?
Però l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, sí que vol infraestructures grans combinades amb les de proximitat.
El corredor del Mediterrani serà el corredor del Cantàbric perquè sembla que l'Estat no farà tot el possible perquè no. I aquest és un tema global que ens afecta l'economia de tots, de tota Europa, en el seu conjunt, també la de Catalunya.
Els alcaldes senten que la pandèmia s'ha menjat 2 anys del mandat municipal. S'han sentit sols a l'hora de gestionar-ne el dia a dia i ara diuen que se'ls ha fet curt.
I encara en política municipal, l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no es presentarà a la reelecció després de 28 anys. García ha estat cap de llista, primer per Convergència i Unió i després per Junts per Catalunya, en les darreres 8 eleccions i n'ha guanyat 4 amb majoria absoluta. Ràdio Tordera, Lluís Soler.
Un anunci que feia Joan Carles García enmig d'una compareixença pública al Teatre del Poble.
D'aquí 10 dies faltarà un any per a les eleccions municipals. I després de 8 vegades ser candidat, no seré candidat per les eleccions de l'any 2023. Per mi, i avui us ho volia dir, ha estat realment un honor quedar un any per les eleccions, per tant, no plego d'alcalde, que ningú s'imagini que és que anuncio que plego, sinó que no seré candidat. Per tant, queda un any per treballar.
Durant el seu Parlament, Joan Carles García afirmava haver intentat durant aquests 30 anys fer infraestructures per a les persones, així com fer de Tordera un lloc assenyalat al mapa i on la cultura tingués un paper rellevant.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern ha desactivat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Pandèmies, que queda ara en situació de prealerta per seguir fent vigilància i seguiment de l'evolució de la Covid-19.
Aquesta desactivació formal i jurídica deriva del fet que ja no s'estan aplicant mesures d'emergència per la pandèmia, amb l'excepció d'algunes mesures preventives de caràcter general, com per exemple l'ús de mascaretes en determinats espais com el transport públic o els centres sanitaris o les farmàcies.
I Sanitat alerta les comunitats de 23 possibles casos de verola del mico detectats a Madrid.
Els casos estan sota estudi en aquest moment en coordinació amb el Centre Nacional de Microbiologia. L'alerta ha saltat aquests dies després que el Regne Unit notifiqués la detecció de 7 casos. Es tracta d'un virus molt similar al que provocava la verola convencional, una malaltia considerada erradicada en humans des de 1980. Els experts asseguren que hi ha evidències que les persones vacunades per la verola tenen certa protecció enfront al nou virus. De fet, la majoria d'afectats fins ara no pateixen una malaltia greu i es recuperen en poques setmanes, si bé en alguns casos pot ser greu i deixar seqüeles.
Canviem de qüestió. El servei ferroviari entre Sant Boi i Molinou es restablirà demà dijous. El restabliment requereix un tall de subministrament elèctric a la línia que es farà aquesta nit fora de l'horari comercial.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya restablirà demà dijous, des de l'inici del servei, la circulació de trens entre les estacions de Sant Boi i Molinou i els trens funcionaran en tot el recorregut de la línia Llobregat-Anoia. La complexitat dels treballs han allargat els temps previstos per a l'avançament de les feines de restabliment. Per poder finalitzar l'actuació, cal tallar durant un temps aproximat d'una hora el subministrament elèctric a part de la línia per fer les connexions de catenària entre el tram afectat i els trams en servei. Durant el dia d'avui, els trens encara circulen entre Plaça Espanya i Sant Boi i entre Molinou i Igualada i Manresa. Entre Sant Boi i Molinou es continua oferint servei alternatiu per carretera.
L'Ajuntament de Barcelona assegura a la xarxa que la implantació d'un peatge urbà és una de les opcions que té sobre la taula el consistori per donar continuïtat a la zona de baixes emissions. Una mesura que fins ara ha donat resultats molt positius, però del tot insuficients per assolir els objectius de reducció de contaminació que obliga la Unió Europea. Jordi Casino.
En aquest sentit, la directora d'Energia i Qualitat de l'Aire de l'Ajuntament, Cristina Castells, assegura que caldrà anar molt més enllà del que s'ha fet fins ara si es vol arribar a la descarbonització total al 2050. Però també té molt clar que per implantar mesures com la d'un peatge urbà que ja està damunt de la taula del consistori, caldrà que l'Estat l'avali legalment. Ho ha dit a la xarxa.
Que hem d'anar més? Segur. Tenim clar que continuen tenint nivells de contaminació a la ciutat i, per tant, som conscients que hem d'evolucionar. Llavors, el que us deia, l'evolució no, hem d'acabar d'analitzar-la quina seria, però tot això són temes que han d'estar analitzats, si més no parlats. Cal consens amb altres administracions i inclús amb el propi Estat, que ens doni fortalesa per poder fer un peatge que al final no deixa de ser un impost.
Tot i tenir clar que amb la zona de baixes emissions no n'hi haurà prou per assolir els nivells de contaminació marcats, Castells ha volgut destacar que gràcies a mesures com aquesta, la mitjana de les dades de l'estació de l'Eixample, la de la zona més contaminada de la ciutat, es troba actualment en 10 punts per sota de la xifra de fa 3 anys, quan les dades de mobilitat ja són gairebé idèntiques a les d'aleshores.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Notícia també d'última hora. Un home ha estat detingut aquest dimecres al matí a Barcelona per la Guàrdia Urbana com a presumpte autor d'un apunyalament a una dona de 60 anys, segons ha avançat el digital El Caso i han confirmat també fonts de l'ACN i de BTV. L'agressor és familiar de la víctima, per bé que se sap que no eren parella. Els fets han tingut lloc cap a les 9 del matí, al número 40 del carrer de Salvà, al Poble Sec. La víctima ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Clínic. I altres qüestions. Barcelona acull des d'avui i fins divendres la Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO. La trobada ha de servir per reformular les idees i les pràctiques de l'educació superior per tal de garantir el desenvolupament sostenible.
Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, afirma que el principal repte que ha d'encarar la Universitat Catalana és el de la sostenibilitat. Són declaracions a la xarxa.
I la sostenibilitat és un dels aspectes més rellevants. I hem de transformar les universitats perquè atenguin també aquestes demandes, no? És a dir, hem de facilitar que en els estudis universitaris aquestes matèries siguin troncals, hem de promoure que la recerca científica que es fa a les universitats també inclogui els aspectes de la biodiversitat, del canvi climàtic, de l'emergència climàtica. Hem de tenir campus sostenibles.
Aquest és el primer cop que l'esdeveniment se celebra fora de la seu de la UNESCO a París. Barcelona ha estat la ciutat escollida perquè és la seu de la xarxa global d'universitats i centres d'investigació per la innovació. S'espera que 1.600 persones assisteixin presencialment a la conferència d'educació i que 8.000 la segueixin virtualment.
L'Ajuntament de Mataró reforçarà la seguretat de 5 escoles més de la ciutat. Aquesta serà la tercera inversió que el consistori fa en aquest sentit, després de l'onada de robatoris en escoles i instituts iniciada el passat 2021. Mataró Audiovisual, Anna Gual.
És la tercera inversió que el consistori fa en aquest sentit. Com explica el regidor d'Educació, Miquel Àngel Badell, amb aquesta actuació es vol dissuadir els lladres i evitar, sobretot, el robatori de material de les escoles, amb el conseqüent impacte acadèmic que això té.
Les mesures són una mica en la línia d'aquelles trobades que van fer amb agents de la seguretat i també amb els equips directius en aquella ronda que vam iniciar el 2020 per tal de veure doncs, quins són els punts més febles que hem de reforçar per intentar doncs, evitar aquestes intrusions.
Els robatoris i entrades en escoles es van convertir en un problema a la ciutat durant el 2021. Alguns centres, com l'Institut Escola Mar Mediterrània, van arribar a patir-ne més de 5 en pocs mesos. A finals de 2021, els Mossos d'Esquadra van detenir a 12 persones relacionades amb més de 14 robatoris en centres educatius de Mataró i entorns.
I encara en matèria de seguretat, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell unificaran amb dos comissaries i a la pràctica tindran una única oficina de denúncies. L'acord que s'ha segellat aquest dimecres al migdia aportarà, segons el Departament d'Interior, una major coordinació entre els agents, així com un millor servei a la ciutadania. Televisió Costa Brava, Maria Pagès.
El mur que fins ara separava les dependències dels Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell s'eliminarà amb la voluntat d'unificar les dues comissaries, un acord pioner al Baix Empordà i que, segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, dotarà els agents d'una coordinació absoluta.
Tots vetllem pel mateix, que és per la seguretat i pels drets i llibertats dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, fer-ho d'aquesta forma ens sembla que és la millor manera de fer les coses.
A la pràctica s'habilitarà una sola oficina d'atenció al ciutadà al municipi, on els agents, independentment del cos, recolliran les denúncies interposades pels vilatans. També la unitat marítima ampliarà les seves dependències que actualment presenta la comissaria dels Mossos. O concreta, Martí Pons, cap de l'ABP de la Bisbal d'Empordà.
Ja fa anys que estem treballant coordinats amb les diferents policies locals, val? I aquest és un pas més que ens aconsegueix doncs, que se'ns vegi junts treballant doncs, en aquesta oficina de denúncies.
Si bé la coordinació ja era fluida, ara la imatge de cara a la ciutadania resta més reforçada.
En cultura, el Sonar 2022 oferirà 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més d'una seixantena d'activitats. El festival torna enguany al seu format habitual i es celebrarà entre el 16 i 18 de juny a Fira Montjuïc i a Fira Gran Via.
En la programació musical hi haurà esperats retorns d'icones com el llegendari duo britànic de Chemical Brothers o The Blaze i nous espectacles especialment creats per al festival com ara els d'Arca, Samantha Hudson, Tartar Elena o Maria Arnal i Marcel Bagés. També hi ha alguns noms rellevants de la música electrònica com The Blaze, Madonna o Eric Price. Una edició del Sonar on també hi ha previstes actuacions de C. Tangana, Nazi Peluso o Murat. El codirector de Sonar, Ricard Robles, ha destacat que la transformació del Sonar vol guanyar més audiència.
Abandonem el Palau 4 i ens instal·lem al Palau de Congressos, creem nous espais, creem nous formats i ho fem amb la vocació d'aspirar a més audiències i a donar veu a altres tipus de formats que realment estan canviant la manera com s'expressen els artistes avui en dia. No? D'alguna manera es dilueixen les fronteres entre el festival i congrés i el que proposem és una experiència més completa pel visitant.
La diversitat cultural i els reptes mediambientals són dos dels eixos d'enguany i de les activitats programades.
I avui se celebra el Dia Internacional dels Museus amb una vuitantena d'activitats programades a 43 municipis catalans. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, amb seu a Terrassa, és a punt d'igualar el mateix ritme de visites que el 2019, abans de la pandèmia. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
Aquesta xifra havia baixat considerablement a partir del març de 2020, primer amb el confinament total i després amb les restriccions de desplaçaments locals i comarcals. Però ara que el museu ha recuperat el ritme habitual de visites i d'activitats, participant també d'esdeveniments com la Fira Modernista i la Nit dels Museus, la direcció de l'equipament defensa la necessitat d'aprofitar l'experiència de la pandèmia per afrontar una normalitat diferent. Jaume Perarnau és el director del MNACTEC.
Les xifres són, pràcticament estem arribant a les mateixes xifres que teníem el 2019, però a més els museus també han fet un replanteig en quines han de ser també les seves activitats, que han de ser molt més socials, han de ser molt més lligades a la societat, ha de ser activitats que valguin portes en fora, i per tant això és bo, perquè també ens plantegem una normalitat nova.
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, durant tot el dia d'avui, el MNACTEC fa jornada de portes obertes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El nom esportiu del dia és el de Laia Palau, que diu adéu al bàsquet professional als 42 anys. Ho ha anunciat avui en una roda de premsa a Girona, a Fontejau. Recordem, Laia Palau, vinculada a l'Espart Uni Girona els últims 4 anys. El seu dorsal, el número 3, es retirarà i ara dirigirà l'acadèmia que portarà el seu nom. Escoltem Laia Palau, protagonista del dia.
Deixo de jugar bàsquet, no vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. simplement crec que me'l miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat i també en part per això ho deixo d'ara, perquè no vull que se m'acabi i vull tenir aquesta energia que tinc i aquesta passió per això i vull seguir donant-li coses a aquest esport que està clar que, bueno, que ha sigut la meva vida.
Un currículum espectacular, ha sigut internacional 314 vegades, xifra que va assolir en els últims Jocs Olímpics celebrats a Tòquio. Encara en el món de la cistella, apuntar que Bernie Álvarez ha renovat una temporada més amb el Club Bàsquet Tarragona, amb el CBT. El club tarragoní dona d'aquesta manera continuïtat a un projecte marcat per la joventut de la plantilla i l'estabilitat a la banqueta a la Lliga EVA de bàsquet. Encara també en bàsquet, demà molt pendents de l'inici de la Final Four de l'Eurolliga masculina. Es jugaran les semifinals demà a partir de les 9 de la nit. El Barça de Sarunas Jasikevicius s'enfrontarà contra el Real Madrid en aquesta gran cita esportiva que es disputa a Belgrat. En el clàssic, el conjunt català buscarà la victòria per ser novament en una final. Recordem que la temporada passada, el curs passat, el Barça va disputar la final, però la va perdre, i la darrera vegada que es va jugar la cita, l'Eurolliga, la Final Four a Belgrat, el Real Madrid en va ser el campió. En handbol, destaquem que hi ha notícia, el CAC7 Balomano Granollers ha anunciat que l'extrem dret Ana González ha signat la renovació de contracte per una temporada més. D'aquesta manera, la jugadora andalusa afrontarà i complirà la seva quarta temporada al Club Vallèsà. En futbol destaquem que hi haurà rua per Barcelona, per la capital catalana, si el Barça guanya la Champions femenina de futbol, que juga aquest proper dissabte a terres italianes. S'enfronten a l'Olímpic de Lyon. Si reediten el títol, diumenge hi haurà una celebració de les jugadores pels carrers de la ciutat, segons ha explicat l'alcaldessa Ada Colau. Per cert, hi haurà pantalla gegant dissabte a Barcelona, concretament a la plaça Catalunya.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Queda't els riures del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida, sols pensaré que l'amor era cert i els teus ulls d'avellana de vidre.
Queda't la brisa i el mar que tant en tenies i aquesta passió per fer-me-la viure. Jo em quedo les flors, el vi i els somriures. Queda el cel del Pallars que brilla i que mira, i quan un corall ens canviava la vida. Jo em quedo els acords. Ferides. Que tant de bo ens veiem. per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida, sols pensaré que l'amor era cert i els teus ulls davallant de vidre.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. En estat crític, una dona de 60 anys apunyalada al Poble Sec, a Barcelona. La Guàrdia Urbana ha detingut aquest matí al barri del Poble Sec de Barcelona un home de 40 anys com a presumpte autor de l'apunyalament. L'agressor és familiar de la víctima, per bé que se sap que no eren parella. Els fets han tingut lloc cap a les 9 del matí al número 40 del carrer de Salvà, al Poble Sec. La víctima ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Clínic. L'arrestat, de 40 anys, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. El servei ferroviari entre Sant Boi i Molinou es restablirà demà dijous. El restabliment del servei requereix un tall de subministrament elèctric a la línia que es farà aquesta nit fora de l'horari comercial. Durant el dia d'avui, els trens encara circulen entre Plaça Espanya i Sant Boi i entre Molinou, Igualada i Manresa. Entre Sant Boi i Molinou es continua, però, oferint el servei alternatiu per carretera. Més qüestions. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha presentat avui el projecte de l'estació d'autobusos de Gironella. El compromís de la